Falten 10 minuts per arribar a les 4 i ara sí podem anar cap al Líban. Ja sabeu, us hem explicat, durant tota aquesta setmana estem explicant la realitat dels refugiats, tenint en compte que demà hi ha convocada aquesta manifestació a Barcelona a les 4 de la tarda. I per què anem al Líban? Doncs perquè allà és refugiat un de cada 5 habitants, un 20%. Aquesta és la proporció per càpita més alta del món, un trist rècord provocat sobretot perquè aquest país de la Mediterrània fa frontera amb Síria, d'on han marxat milions de persones que escapen d'una guerra que va començar fa gairebé 6 anys. Tenim pendent del que passa al Líban a la Txell Fesses. Txell, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Més d'un milió de refugiats en uns 10.000 quilòmetres quadrats. Això és una superfície aproximada com la demarcació de tot Lleida. Xifres que cal tenir en compte quan veiem que Europa té grans dificultats per gestionar l'acollida de 160.000 persones quan al Líban n'hi ha aquest milió, no?
Sí, aquí viuen, com deies, més de 5 milions de persones. D'aquests, 4 milions són libanesos i més d'un milió refugiats sirians. A més, cal sumar-hi 400.000 refugiats palestins que han escapat també dels diferents conflictes amb Israel des del 1948. I és que el Líban fa frontera amb Síria pel nord i per l'est, però també amb Israel al sud. Però la fotografia, Òscar, és més clara si ho comparem amb Catalunya. És com si aquí acollíssim 1.900.000 refugiats, tots, com deies, en un espai com la demarcació de Lleida.
Clar, és que les proporcions són descomunals. Quan veus això, clar, acollir 2 milions de persones a Catalunya és l'equivalent del que està passant ara mateix al Líban. A més, clar, molts venen fugint de guerra, per tant, arriben doncs ferits, molts nens, enmig de moltes carències. Com es dona cobertura física i psicològica a tot plegat? Em sembla que has parlat amb l'Adnan, que amb només 14 anys li disparaven un tret per l'esquena.
Sí, van canviar-li la vida a aquest nen, però en cap cas hem comprovat les ganes de viure-la. La infància és el col·lectiu més vulnerable, però també ens ha donat exemple aquests dies de resiliència, de valentia brutal. L'Adnan viu al nord del Líban, a una desena de quilòmetres de Síria, en un poble emparrat a les muntanyes, ara nevades, es diu Akar, aquest poble. És un obstacle geogràfic menor per molts, però si no fos perquè l'Adnan va en cadira de rodes arran d'aquest capítol que ell mateix ens narrava.
Tornava en bicicleta de comprar el pa quan vaig creuar el pont i em van disparar. No he pogut tornar a caminar. Vaig començar fisioteràpia. Com diu el meu pare, he de ser independent, no dependre dels altres.
I pot fer aquesta recuperació perquè el seu pare, qui tant admira, va decidir endur-se'l al Líban després d'un llarg i penós periple pels hospitals de Síria, llavors atestats de ferits. I és que l'Adnan va rebre el tret quan tenia 14 anys, ara en fa 5, amb la guerra molt oberta, ara en té 19 i ens rebia en una casa molt humil, molt freda també, adaptada a la seva discapacitat, sempre somrient, ens ensenyava les fotos, que és la seva gran afició, sobretot de paisatges amb horitzons. Li vam preguntar per què i ens deia perquè en aquests horitzons li veu els somnis que li agrada imaginar-se, uns somnis que té molt clars.
Vull estudiar fora, convertir-me en enginyer electrònic i tornar a Síria. També vull trobar un tractament millor per la meva recuperació.
En aquesta recuperació...
Cap dubte, sí, Òscar, que ho aconseguirà, perquè l'Adnan ara mateix corre maratons amb cadira de rodes, per tant, en part, cadira de rodes, una marató, juga a bàsquet i viu la vida amb una intensitat que molts la voldríem.
Déu-n'hi-do, sempre que aquests reportatges que esteu fent, que són molt diferents dels que s'estan fent en altres sistemes, ens obren... És a dir,
és que al darrere de cada refugiat hi ha una història.
Llavors, la microhistòria fa la macrohistòria. El petit detall és panoràmic. I en aquest sentit, vosaltres, trobant-los, crec que ens provoqueu una emoció que és molt útil de cara el que hem de fer en el futur.
Mm-hmm. On l'has entrevistat? És a dir, ens pots explicar on us heu trobat?
Doncs ens va atendre, sí, a Akar, aquest poble a una desena de quilòmetres al nord del Líban, ja tocant Síria. Com us deia, és un poblet molt petit. Quan hi vam anar estava pràcticament nevat, unes cases emparrades a la muntanya on sabent que l'Adnan va en cadira de rodes, vam pensar, mare meva, per un jove de 19 anys, quines dificultats per moure's per aquí. Però és veritat que a l'entrar a casa seva vam veure una casa molt humil, però amb molt de caliu, una gran complicitat entre la família. El pare era el puntal i és qui li ha adaptat la casa, i la veritat és que ens van donar el poc que tenien, ens ho van donar tot, i va ser un goig aquesta experiència, la veritat.
En aquests perfils tan vulnerables encara hem de reivindicar més la figura de les ONGs, no? Perquè són els que treballen en la seva recuperació, els que els ajuden, els que els hi obren portes, els que, vaja, sense la feina d'aquestes ONGs, aquesta gent ho tindria encara molt més complicat del que ja ho tenen.
Sí, perquè el Líban intenta donar cobertura, però el seu passat recent de guerra civil, la pobresa que arrossega, la pressió addicional ara dels refugiats, doncs la veritat és que no ho té fàcil. Així que la feina de les organitzacions d'ajuda humanitària és bàsica, com és el cas d'INARA, que és una petita ONG especialitzada justament en la recuperació física, però sobretot psicològica, dels nens ferits de guerra, que són molts. Ferides invisibles, però tant o més importants de curar, ens deia el doctor Hassan Abusita, que és, de fet, un dels metges que ha portat el cas de l'Adnan.
Els obstacles que els pacients podran superar depenen sobretot de la seva salut mental. Intentem intervenir en aquest àmbit perquè sabem que la seva reintegració i capacitat de refer la vida dependrà més de la seva salut mental que de la física.
I de la seva experiència amb els nens en treia aquesta conclusió.
Una de les coses que més satisfà de treballar amb nens és la seva habilitat de recuperació, de sobreposar-se a fets que els adults no serien capaços de superar. Hi ha una resiliència intrínseca en la infància. Sempre miren endavant, no miren tan enrere.
El doctor ens explicava que el fenomen dels refugiats ha provocat, de fet, entre ells, entre els professionals, un nou quadre de ferides físiques i mentals poc vistes o poc tractades fins ara a aquests països, i també els seus professionals s'han hagut d'especialitzar, per dir-ho així. En el cas dels nens, ens avisava sobretot del risc que perdin les habilitats de poder prosperar la vida i formin part de l'anomenada generació perduda, però casos com el de l'Adnan a mi em feien sortir d'aquella casa de Dakar parlant més aviat i pensant en la generació de l'esperança més aviat.
Doncs mira, ara se m'acut una cosa. Tu ara parlaves d'aquest noi que et dius que fa maratons amb cadira de rodes. Tots sabem,
sí.
hem vist maratons, a tots els que hem participat en maratons, sabem que al principi de tot hi ha persones que fan una marató amb cadira de rodes, que és molt bèstia. La marató de Barcelona serà d'aquí unes 3 setmanes. Jo crec que podem llançar un repte als que fan la marató de Barcelona, que és una de les més multitudinàries d'Europa, i que és la tercera, que s'enrotllin i puguin intentar
i que portin l'Adnan cap aquí.
Portar aquest noi. Crec que es pot fer, i crec que serà un exemple i una manera d'enrotllar-se i de fer-nos pensar a tots. O sigui, que tu pots quedar-te un... Jo ara me'n comprometo a parlar amb els de la Marató, que segurament, a més, ens deuen estar escoltant.
No. Doncs jo em comprometo que si tira endavant anem a buscar l'Adnan.
Doncs vinga, ja tenim el seria compromís i treballem des del programa, les dificultats que generarà, perquè clar, un refugiat, i mira l'exemple dels ajuntaments que estan demanant acollir, la Generalitat que està demanant acollir, que té places preparades i que en canvi, clar, a nivell de visats i per entrar, això depèn del govern central.
Com atleta, suposo.
Sí, sí, no.
Jo els enviaré un email avui.
Òbviament només faltaria.
Sé que ens escolta gent de la Marató, gent que ens ajudaran, segur.
Txell, moltes gràcies.
A vosaltres.
Amb la Txell, amb el Sergi Roca, amb l'Eduard Rubió, amb l'Adolf Beltran, hem estat a Lesbos, a Belgrat, a Atenes, a Sicília, avui al Líban, per tal d'obrir una finestreta a la realitat actual de què està passant amb aquests refugiats, que aquí hi ha aquest clam popular per poder-los acollir i que, en canvi, els països, els governs de tots els països de la Unió Europea són incapaços de fer front a aquesta demanda. La demanda d'ells per venir i la demanda de la societat d'obrir-los les portes. I, en canvi, no hi ha manera. Demà, per això, aquesta gran manifestació a Barcelona a partir de les 4 de la tarda per demanar que es mogui alguna cosa.